ajudant-los.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Rafael de Ribot. Els equips tècnics i de rescat treballaran durant tota la nit a Damuz, a Còrdoba, on aquest diumenge un accident entre dos trens d'alta velocitat ha deixat un balanç encara provisional de 40 morts i desenes de desapareguts. El Ministeri de Transport confirma que han trobat un tros de via trencat. Encara no poden determinar si aquesta ha estat la causa o la conseqüència del sinistre. Autoritats i experts qualifiquen d'estrany l'incident perquè el descarrilament comença el setè vagó i coincidien de Declaracions a Catalunya Nit, Francisco Cárdenas, maquinista i responsable de la UGT Renfe Catalunya.
No és normal que descarrilen los últimos vagones de un vehículo. Lo normal, si el tren es, el carril está mal, roto, que se ha hablado, o pasa cualquier cosa, o mal los cambios, lo normal es que cuando pasa el primer vagón es cuando sucede el incidente, no a mitad de tren. Eso es algo realmente extraño.
Un cop han descartat l'excés de velocitat i l'error humà, la investigació se centra a recopilar informació sobre l'estat de les vies i altres elements estructurals. Més notícies amb l'Oriol Pujadol.
Protecció Civil mantindrà l'alerta del Pla Inuncat i del Neucat aquest dimarts. Plou sobre mullat i el principal motiu de preocupació és el desbordament de rius o rieres. L'ACA ha hagut d'afluixar el ritme de desembassament d'alguns pantans per evitar posar més cabal als rius que ja van molt plens. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3CAT Info les zones que més preocupen.
Comarques de Girona, comarques també de Catalunya Central, també comarques del nord de Barcelona, però de totes maneres, com que també es poden preveure acumulacions i també intensitats a la zona del Delta de l'Ebre, doncs arreu hem de vigilar sobretot amb aquestes lleres petites que poden tenir increments sobtats.
A Llançà i Portbou suspenen les classes per aquest dimarts per evitar problemes en els desplaçaments.
El president de la Generalitat té una malaltia inflamatòria d'origen bacterià que el mantindrà hospitalitzat i l'obligarà a fer tractament antibiòtic i repòs fins a les pròximes setmanes. Dolors Rodríguez, cap d'Infeccions de la Vall d'Hebron, en declaracions al Catalunya Nit.
La símfisi púbica és l'articulació que uneix els dos ossos del pubis. Quan aquesta articulació s'inflama i els ossos del voltant, els ossos del pubis s'inflamen i aquesta inflamació és per una causa infecciosa, parlem d'una osteomielitis. En aquest cas, hem identificat l'infecció, el bacteri que causa aquesta infecció, que és un bacteri que es diu streptococ.
La seva evolució és bona i es preveu que aquest dimarts ja passi a la unitat de cures intensives a planta.
La Unió Europea i el Regne Unit defensen la sobirania de Groenlàndia davant els plans del president dels Estats Units de quedar-se amb l'illa, però de moment no plantegen represàlies als aranzels anunciats per Donald Trump. Dinamarca tampoc vol escalar el conflicte, però el seu ministre d'Afers Estrangers, Lars Løkke Rasmussen, reclama una resposta unitària i contundent dels 27.
Aquest és un debat que hem de tenir a la Unió Europea perquè no és Dinamarca qui ha de respondre i no són els països d'aquesta llista els que han de respondre. És Europa qui ha de respondre.
El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha alertat la Unió Europea que respondre amb sancions comercials seria molt imprudent.
Aquest dimarts els pagesos francesos estan convocats a una manifestació a les portes del Parlament Europeu a Estrasburg en contra del pacte amb Mercosur. Malgrat la signatura de dissabte al Paraguai, el text encara necessita l'aval de l'Eurocambra. Aquest dimecres el ple vota dues mocions per enviar el text al Tribunal de Justícia de la Unió. Una l'ha impulsat l'eurodiputat dels Verds, Vicent Marsa.
En les últimes estimacions que tenim i amb el que estem treballant, els que estem clarament en contra i aquells que estan clarament a favor, estem molt igualats.
El Ministeri d'Agricultura i Pesca es compromet a flexibilitzar el nou reglament europeu de control de la pesca que afegeix més tràmits burocràtics a les embarcacions. La Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya dona un vot de confiança a la Secretaria General de Pesca i preveu tornar a la mar després de l'aturada de protesta d'aquest dilluns. Tarragona, Ricard Buigas.
Bona nit. El president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya, Antoni Abad, ha fet aquesta valoració a Catalunya Ràdio a la sortida de la reunió de Madrid.
Probablement no és el millor acord que podíem haver aconseguit, però tampoc és un mal acord, no? Penso que la Secretaria General de Pesca doncs, farà una interpretació del reglament aquest comunitari més adequat a la flota de baixura que pas a la visió que tenia de la flota d'altura, que és el que ens portava els problemes, no?
Si el temps ho permet, les embarcacions tornaran demà a la mar després d'una jornada en què s'ha aturat tota l'activitat del sector al país. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
dels esports, destaquem que el Barça i el Girona estan ultimant la sessió del porter blaugrana Ter Stegen i l'acord es farà oficial en les pròximes hores. Ferran Torres serà baixa 2 partits per unes molèsties musculars als isquiotibials i, d'altra banda, el sorteig dels quarts de final de la Copa ha deparat un Albacete-Barça.
El Madrid, Mbappé, ha negat una suposada mala relació del vestidor blanc amb el seu ex-tècnic Xavi Alonso aquest dimarts. Madrid-Mònaco a la Lliga de Campions.
Pel que fa a l'Espanyol, a mitjans de setmana se sabrà la sanció arran del llançament de l'ampolla que va impactar el porter del Girona, Gazzaniga, que divendres va enfrontar tots dos equips a Cornellà al Prat.
I a cara a futbol, la jornada 20 a primera divisió s'ha tancat aquest dilluns, Elx 2, Sevilla 2.
Fins aquí les notícies. Sants i Estalvis.
El menjar no pot ser ni un premi, ni un càstig, ni ha d'estar prohibit.
Un ciclista el que fa, està assegut, mou les cames. Sempre de la mateixa manera, aquella persona s'està movent.
Vols millorar els teus hàbits però no saps ben bé per on començar, oi? Si t'interessen la nutrició, l'alimentació, l'activitat física i la felicitat, Sants i Estalvis és per tu, perquè aprenguis a cuidar-te amb els millors professionals.
Sants i Estalvis, el podcast d'hàbits saludables amb Adam Martín.
A l'app i al web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui m'he convertit en un patge retardat dels Reis d'Orient. La meva parella m'ha demanat, oi que el tió o els Reis em van portar uns auriculars grans per escoltar música? On són que no els trobo? I el meu cervell, abans de contestar, ha tirat unes setmanes enrere, quan un dia, que ell escoltava música tot drap, jo li vaig dir, et prometo que et compraré uns cascos perquè escoltis música com un adolescent per casa. I la frase va quedar allà. Després, ni el tió els va cagar, ni els Reis els van portar. Vaig oblidar-me de demanar-ho. Després d'aquesta reflexió, he tornat a llegir el missatge i, com si algú m'hagués fet moure els dits sense el meu consentiment, he respost, te'ls deixo a sobre la taula, com volent dir que no els havia trobat i que jo, que sóc experta en fer realitat les desaparicions dels objectes familiars, estava convençuda que sabia on eren. Era el migdia, les botigues encara estaven obertes, i d'un salt he sortit al carrer, he anat en pas lleuger fins a un establiment on sé que venen aquests cascos i n'he comprat uns que després he deixat a sobre de la taula on havia dit perquè ell els trobés. Abans de començar el programa ja he rebut un missatge que diu auriculars fantàstics, gràcies per trobar-los. I la màgia s'ha acabat ara mateix, quan estic admetent públicament que, malgrat la promesa, els Reis no els van portar els cascos. Per això no ho recordava, però que finalment els he anat a comprar perquè no es poden dir coses i després no fer-les. A les criatures no els agrada, però als grans tampoc. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit. 12 de la nit i 10 minuts al 93-201-7474 i els missatges de WhatsApp que sempre ens deixeu, que és el 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp de la nit dels ignorants, hi hem trobat encara, dic encara, perquè jo vaig dir que aquesta setmana parléssim d'una altra música, però veig que agrada molt això de la música italiana, doncs encara hi hem trobat alguns missatges sobre música italiana. Per exemple, aquest missatge de la Vicky.
Veig que va de música italiana. Algú coneix una cantant italiana que es diu Iva Zanichi, que té una cançó molt bonica que se'n diu Nostàlgia. És un tango molt bonic. A veure si algú el coneix.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar, para poder así brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Las rosas muertas de mi juventud.
Aquesta és una de les peticions que ens heu fet a través del WhatsApp de la nit dels ignorants, el 667-220-148. També hem trobat altres missatges, com per exemple el Josep, des del barri del Poblenou de Barcelona, que ens demana on es poden trobar les espardenyes del vestit de gala dels Mossos d'Esquadra. L'Anna, des de Manresa, diu: voldria saber si algun ignorant ha tramitat la reclamació de diners per comprar un cotxe entre els anys 2006 i 2013. Diu: sembla que els concessionaris van cobrar de més i ara ho indemnitzen. Es diu cartel de cotxes, o cartel de cotxes, suposo que és en castellà. Diu: algú ha cobrat? O quan li ha costat de tramitar-ho? Ens demana l'Anna des de Manresa. Això, reclamació per comprar un cotxe entre els anys 2006 i 2013. L'Anna, des de Girona, diu: voldria saber si a Girona, ciutat o a la Rodalia, hi ha alguna botiga de sabates que venguin sabates de la marca Ara. Coneixem la de Platja d'Aro i necessitaríem saber si n'hi ha alguna més a prop. Tinc molts problemes de peus i amb aquesta marca vaig molt bé, per això ens diu que fa aquesta pregunta concreta sobre una marca concreta, que no són coses que demanin normalment els oients, però com que és un tema de comoditat dels seus peus, doncs evidentment l'hem feta. Ens truca el 93-201-7474, la Montserrat, des de Mataró. Bona nit, Montserrat.
Hola, bona nit.
Què tal?
Que bonica, la nostàlgia.
Oh, ai, les nostàlgies.
Me la sé tot, me la sé tot.
Què dius?
Cantant,
ah, sí?
L'he estat cantant tot fins al final.
Veus? Aquesta no la sabia. Molt bé, molt bé. Sí que és bonica,
dona-li
sí.
Dóna-li les gràcies a aquesta oient que l'ha demanat.
La Vicky l'ha demanat, sí.
Que maca, és preciosa. Vaja, a mi els tangos m'encanten. Al meu pare li agradaven molt. Bueno, escolta,
digues.
Marta, mira, jo no va de tangos, jo va de poesia.
Vinga, va.
Jo recordo que a col·legi que ens feien recitar moltes poesies i en recordo una, el que no recordo és l'autor. Dic un trosset de res del començament, que comença que diu: era un jardín sonriente, era una tranquila fuente de cristal, era a su borde assomada una rosa immaculada de un rosal. Comença així, i llavors només diu: era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel, y era la rosa un tesoro de más quilates que l'oro para él. Bueno, la sé tot, és molt llarga, eh? Però no recordo l'autor.
L'autor d'aquest poema, eh?
Ah, això mateix, d'aquesta poesia, que és molt maca.
Molt bé. Perfecte. Eh? Doncs a veure si algun ignorant fa memòria, perquè ara quan l'has dita, a mi també em sona.
Et sona, eh?
I tampoc sí, no sabria ni que ho sapigués ara. Tampoc sé de qui és.
I és que és molt maca, perquè el jardiner doncs es lamenta tota la poesia de que se li han emportat aquella rosa i qui té llavor de la rosa, qui no estàs en mi rosal, saps? I va dient jo que et cuidava, que no sé què, i que no sé què més. Bueno, molt maca, perquè la recordo moltíssim, moltíssim.
Però no l'estaves llegint, l'estàs dient de memòria, entenc?
No, l'estic dient de memòria, sí.
Ah, d'acord, d'acord.
Sí, us l'estic dient de memòria, no llegeixo, no. És que un dia vaig començar, parlava amb una noia que es diu Rosa, i parlant d'això, doncs, de qui va venir, no? I llavors em va vingui al cap de quan anàvem al col·legi i dic que recitàvem aquesta, això de la Rosa. Sí. Però no recordo l'autor.
Doncs va, a veure qui fa memòria i et pot ajudar, Montserrat.
A veure qui ens ho explica.
Perfecte, moltes gràcies.
Vinga.
Una abraçada. Adéu, bona nit. A veure quin una ens explica avui en Juanjo, que ens truca des de Sant Vicenç de Castellet. Bona nit, Juanjo.
Bona nit.
Com estàs, Juanjo? Què et passa? A veure.
Jo vaig anar a Sant Pau.
Sí.
I m'he de recuperar.
Ara t'han d'operar. M'acatxis?
Sí, però d'aquí de la part dreta del coll.
De la part dreta del coll?
Sí.
I això ha de ser aviat?
No, estic en trans.
Estàs en llista d'espera.
Sí, m'han dit que m'avisarien. Mm-hmm. Però és una mica delicada l'operació.
És una mica... No, però segur que anirà bé, Juanjo.
Espero que sí.
Sí, home, sí.
I llavors, el vostre programa sembla que allò de que ja fa molts anys que jo me'n recordo...
Ui, quina tos.
Perdó.
Perdonat.
Que era el de Ràdio Barcelona.
El que era de Ràdio Barcelona? Que no t'entenc, perdona'm.
Que abans, jo era petit,
sí.
Passàvem sempre a les 12 del migdia, i vull dir perquè passàvem feien el programa, els presentadors, i llavors feien un cuento perquè ara he sentit que expliques un cuento que era el cop de...
Abans d'acabar el programa, sí, el conte per anar a dormir, sí. I que això ho feien a Ràdio Barcelona, dius, abans, a les 12 del migdia, és això?
Sí.
Ah, d'acord. No ho sabia.
De Montserrat Fortuny.
Ah, d'acord, sí. D'acord. Però em parles de fa molts anys, això, eh?
Quan jo en tinc 70 i alguna cosa, i en tinc 10.
Imagina't. Doncs fa més de 60 anys, sí.
El temps passa.
Sí, sí, però a vegades està tot inventat, veig, eh? Si ja explicaven contes, està tot inventat, Juanjo. Escolta'm, espero que vagi tot molt bé, d'acord? Una abraçada ben gran.
Igualment, gràcies.
Que vagi bé, adéu-siau, bona nit. A veure, l'Andrés, des de Barcelona, ens diu, referent a la incapacitat i a la discapacitat, que era una pregunta que ens feien fa uns dies enrere, diu, hi ha la total, la parcial i la gran invalidesa. En realitat, diu l'Andrés, són adjectius per treballar i moure't, però no per ser feliç. Jo fa més de mig segle que estic diagnosticat amb una gran invalidesa i puc assegurar que sóc tan feliç com molta gent. Tinc un fill i una companya, família i amics, i formo part de la vida quotidiana d'una societat no perfecta, ens diu l'Andrés, però segueixo lluitant. Doncs mira, que bonic tot això que dius, Andrés, ens agrada molt. La Pilar, des de Tortosa, diu... Segueixo sent de les que us escolta des del llit i amb el llum apagat, motiu pel qual no us truco. Molt bé, Pilar, però si un dia vols llevar-te i trucar, també estem aquí. Diu, la nit passada vaig escoltar com una senyora, un altre oient, comentava que el canvi de la veu harmoniosa de la Marta... Aquesta sóc jo. El canvi de la veu harmoniosa de la Marta a música o a la sintonia de la informatiu de la una resulta una mica brusc. Diu la Pilar, jo també el noto així. La sensació és que canvia el volum i de vegades sento un petit sobresalt. Això ho hem preguntat, Pilar, i ara aviat buscarem algú perquè ens faci un àudio i ho expliqui. perquè nosaltres no variem els volums. No variem. Té una explicació una mica més complicada que jo ara no sabré fer, però que farem fer per algun expert en tècnica, diguéssim, perquè digui què és el que passa, que és efectivament és una sensació i no és que nosaltres pugem el volum. Això sí que passa en televisió, amb els anuncis, que a vegades els anuncis tenen un volum superior, fet expressament perquè la gent presti més atenció. Però ja t'asseguro jo que a la ràdio, jo perquè parlo baixet, entén-me, baixet, tranquil·lament i amb un to pausat, i a vegades hi ha músiques que entren molt suaus i a vegades músiques que entren molt més fortes, però que nosaltres no variem mai els volums de les músiques que posem, sinó que té a veure amb la sensació que teniu. Però vaja, farem que algú que en sàpiga molt ens ho expliqui un dia perquè ho pugueu entendre. Va, que ens truca des de les Corts de Barcelona la Maria Rosa. Bona nit, Maria Rosa.
Bona nit.
Què tal?
És que jo era molt amant dels contes.
Sí.
I quan ara el Juanjo ha dit lo dels contes,
sí,
de les 12 del migdia, i ha dit Montserrat Fortuny, que estava patrocinat per laboratoris Eupertol. Això era Ràdio Espanya de Barcelona, que estava a les Rambles.
Ja sé, ja se'n vols dir. Baixant a l'esquerra, no era?
Sí, senyora.
Sí, 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 sí.
Ara, què recordo jo de Ràdio Barcelona? Que hi havia anat a escoltar-ho amb en el Saló Toreschi, que encara existeix.
Sí.
En busca del culpable.
En busca del culpable, era.
Sí, que diguem-ne, el detectiu famós es deia Taxi Key. Estic seguríssima que gent de la meva joventut segur que ho recordaran.
I tant que sí. Jo, fins i tot jo, que me'n recordo una mica del Taxi Key.
I dic, imagina't. Això que tu ets jove encara.
A veure, entre jove i no tan jove, eh? No tant. Però bueno, que me'n recordo.
Diguem-ne que jo et guanyo.
Una mica sí, vamos. Una mica sí, Maria Rosa. Ara, no, ara hem de dir la veritat, eh? Una mica sí que em guanyes. Molt bé.
No. I finalment, molt breu, m'encanta la música italiana. Ara bé, la francesa de la nostra època també era preciosa.
Va, per exemple, digue'n alguna.
Escoltar.
Va, perquè portem dies posant música italiana perquè tothom està parlant de música italiana. Vull dir, a veure, trenca una llança a favor d'un altre tipus de música, va.
Bueno, per mi la música francesa, i jo d'aquí sóc una entusiasta que fins i tot l'havia anat a veure al Charles Aznavour.
Molt bé.
Que sí. Al doctor Eduard li agrada moltíssim.
Molt, sí que és veritat.
És a dir, que quan em posis una, jo també pensaré en ell.
Molt bé. Doncs vinga, n'hi haurà per tots els gustos avui. Maria Rosa, moltes gràcies.
Molt agraïda i bona nit a tothom.
Bona nit, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu. L'Aleix, des d'Esparreguera, ens diu: per què els taxis de Barcelona són de color groc i negre? Que algú ens pugui explicar. Després, parlant de música italiana, ja em perdonareu, eh? Però és el que feu els oients, i els oients dieu. L'Alba, des de la part alta del barri de Gràcia de Barcelona, ens diu exactament. Diu: parlant de música i de cantants italians, et volia demanar una bonica cançó italiana, en aquest cas tradicional napolitana, cantada per un emblemàtic cantant italià, en Luciano Pavarotti. Es tracta de la melodia de Teodoro Cotrau, Santa Lucia. Diu, per mi és una cançó alegre, plena de llum i de brisa fresca.
Sul mare luccica l'astro d'argento, placida e l'onda, prospero il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, La cina e l'onda, prospero il vento, venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia.
Va, que amb aquesta Santa Lucia, 5 minuts perquè siguin 1:15 de la matinada, és moment oportú ideal per deixar-nos anar i volar cap a una illa de pau.
Illes de pau.
I avui fundegem una illa de pau urbana, però vegetal. Us portem a un oasi verd, al Cor de Gràcia, a Barcelona, un oasi que ha nascut i crescut per la devoció, l'esforç i l'orgull d'un grup de voluntaris que porten penjada l'etiqueta de Yayo Flautas. Escoltareu la Marta, de 64 anys, que va liderar la lluita veïnal per protegir el solar del totxo, la Rosa, de 74 anys, que hi anava a respirar quan feia quimioteràpia, i l'Anna, de 55, que hi va pel goig d'embrutar-se les mans de terra. És el Jardí del Silenci, i l'ha visitat la nostra companya, Judit Perpinyà.
Ara acabo d'obrir, m'ha costat una mica. Em fa molta gràcia, perquè passa gent per aquí i em pregunta normalment si és casa meva. Jo, ojalà, ojalà. A veure, el bonic que és aquest jardí.
Quants metres quadrats deu tenir, això?
Més de 800 metres quadrats.
Hi havia un jardí, era un bosc, una casa.
Som en un oasi verd de la vila, vosaltres en dieu la vila.
La Vila de Gràcia.
La Vila de Gràcia, entre Encarnació i Sant Lluís.
Sí, el carrer Encarnació, quasi tocant el carrer Escorial.
Jo, venint cap aquí, he preguntat si algú sabia on estava el Jardí del Silenci. Dues persones m'han dit, ah, sí, és allò dels Yayo Flautas.
Sí, senyora. Sí, mira, ho portem jubilats, principalment. Sempre hi ha excepcions. Però qui té temps per venir al matí, al migdia, a vegades la tarda? Qui té temps? Tenim aquest nom del Yayo Flautas, sí. El barri ja ho sé, ja m'ho han dit. Ja m'ho han dit.
Just davant veig la façana d'una escola i veig canalla molt petita que ara surten. També són usuaris d'aquest jardí?
I tant que són usuaris del jardí.
On els nens i les nenes jugaven al sol.
Bona part de les funcions del jardí és que siguin pedagògiques i inclogui el que és la vida social del carrer.
Hem entrat per una tanca metàl·lica i des del carrer, sí. Si passeu pel carrer Encarnació, veureu que hi ha un munt de verd.
Aquest munt de verd està tot recuperat. Tot això que estem trepitjant era el terra del convent. Ara ja l'hem tornat a renaturalitzar i hem posat sorra, grava on convé i sauló. Allà on no hi havia res, és a dir, hi havia les habitacions de les monges, les aules dels nens, i som tot de miniprojectes que s'han anat fent des de l'evolució, doncs, de l'associació com a tal, fundada i promoguda per salvar el jardí.
Què hi havia aquí?
El convent de les monges del Santíssim Sagrament. Monges missioneres. Per què hi havia un convent? Perquè, de fet, era una donació al bisbat de fa més de 100 anys, a canvi de que es fes, per beneficència, l'escola per nens i nenes petits del barri, doncs els més pobres, el barri de Sant Joan, que en deien.
Com ho havien ja fet igualment temps enrere. Pares, avis, besavis i més generacions.
Tot això ho sap la Marta, perquè la Marta des d'aquí, des del cor del jardí, veiem la finestra de casa seva, on ha viscut 64 anys.
És a dir, la meva vida. Per tant, els veïns que estem en aquesta illa de cases, si jo ara vaig caminant, passo per totes aquestes zones d'hort, cactàcies, suculentes, aromàtiques... Però de cop i volta arribem a lo que jo he vist tota la meva vida. Ara, si calléssim una mica, veuríem com els ocells estan cantant, tot i que encara no ha sortit el sol. I en aquest moment, que hem fet un silenci, estem entrant al jardí històric, altrament dit, claustre de les monges, el petit oasi claustral, on hi ha el brollador, que sempre està en moviment.
I un torrent molt suau ben sovint hi passava, i seguint el seu curs ho refrescava tot.
Tenim la bassa de les monges.
Mira, va ser una donació d'una monja quan va entrar al convent, va entrar a l'ordre. Suposo que se sap que les monges, al casar-se amb Déu, portaven, en l'ordre que entraven, portaven la seva dot. Doncs aquesta monja va portar com a dot el construir la bassa de les monges, que li diem nosaltres, aquest racó tan preciós. I en aquí és un lloc on, si passeges, si et relaxes i tal, és diferent. O sigui, tens una sensació de pau. Jo no soc massa creient, però penso que aquí havien estat anys resant al rededor, possiblement, i caminant i fent plegàries, però... Hi ha alguna cosa, i no sols jo, he vist moltes persones que es posen aquí a fer meditació, venen a fer ioga aquí al costat també, aquí mateix. Aquests seients que tenim aquí terra d'antics també, es posa molta gent a fer pintant també i dibuixant. O sigui, és un lloc del jardí una mica especial, és una mica per mi.
On podríem estar-nos tranquil·lament nus?
Després hi ha les glicines centenàries que tenim, que m'encanta, jo cada dia les acaricio. Cada dia, cada dia, cada dia. I cada any ens dona tot un estiu d'ombra increïble. És increïble la quantitat de fulla que fa i de flor. És una flor preciosa. Que
de
sembla...
quin color?
Entre blau i lila. Com un brot de raïm.
Un penjoll de raïm.
Un penjoll de raïm. És molt bonic.
Aquí ara mateix també pots veure que hi ha una voluntària que està arreglant les espidistres. Aquesta planta ja era originària, ja la vam trobar aquí al jardí. Pensa que dic trobar en el sentit de que no ho hem dit, però aquest claustre tan bonic que estàs veient ara estava donat ja a la venda i estava a punt de ser enderrocat. Això potser no t'ho hem explicat i era molt important dir-ho.
Això és fruit d'una lluita veïnal per recuperar un espai que d'altra manera haguessin estat pisos de luxe?
Doncs sí. Ja el bisbat havia considerat que ja els 100 anys de la donació hauria caducat, van voler-ho vendre a una promotora i fer, doncs, pisos de luxes i pàrquings. Clar, s'hauria perdut una essència que és difícil de recuperar. Va entrar el promotor, però el vam fer tirar enrere. I aquesta és la lluita de la plataforma Salvem el Jardí. Perquè eren veïns que ens vam trobar estupefactes, perquè una església i un convent no s'enderroca d'un dia per un altre. Però així va ser. Així va ser. Aleshores ens vam haver de mobilitzar molt ràpid per actuar. Denúncies, concentracions de veïns, firmes... Vam aconseguir que es tirés enrere aquesta promoció immobiliària i al cap de 2 anys més vam aconseguir arreglar el que és l'error de qualificació urbanística per ser definitivament jardins de nova creació.
Que brillava sencer com un fruit protegit.
I a partir d'aquí no només cuidem el jardí. En aquest oasi que parlava la Rosa ha estat, des de bon principi, ja pensant-ho, una manera de reunir tota la gent per cuidar el jardí, però alhora també cuidar les relacions humanes i tota la cultura que aquí es pot portar a terme.
Rosa, la teva relació quotidiana amb aquest jardí és... Tu hi vens cada dia?
Quasi, quasi cada dia. Mira, m'agrada molt. Trobo una harmonia diferent a altres llocs, perquè tot i ser plantes que hi ha més de 2.000 espècies... Estan en harmonia, elles. Aquí hi ha gent que ens porta plantes malaltes i es curen. De veritat. Llavors, si es cura una planta, com no es poden curar les persones amb els seus problemes que tenen?
Si descobrien flors que no tenien nom.
I llavors ens trobem aquí molt bé. Canvia, ens canvia la visió de... Jo me n'oblido de moltes coses que em poden donar cabòries. Me n'oblido aquí.
Malgrat que tu hi vens a treballar, també.
També, però hi ha dies que vinc a descansar i vinc a gaudir, i vinc a passejar, i vinc a mirar, i vinc... O sigui, a llegir, dies... també, algun dia.
Però hi ha dies que hi vens a...
A treballar, a treballar,
cavar,
a treballar.
Podar...
Encara em fa mal les lumbars.
Regar...
Sí, sí. Hi ha dies que acabem cansades, evidentment.
Jo recordo que la Rosa... tenia problemes de salut quan va conèixer el jardí.
Explica'ns-ho, Rosa.
Mira, jo venia algun dia esporàdicament, també anava amb un que hi ha aquí al costat, però llavors vaig fer quimioteràpia i vaig venir, venia molts dies que em trobava amb suficients forces, venia aquí, suposo que feia tan mala pinta que me'n recordo que una de les companyes d'aquí del jardí, de les sòcies, de les habituals, em va agafar una taula i me la va posar aquí perquè estigués més fresqueta. Aviam, és una generositat molt important.
On és aquella casa de portes obertes?
I aquí jo notava que respirava millor. I ho segueixo notant, eh? Ho segueixo notant. I, bueno, va ser llarg, aviam, no fas quimio un dia, són mesos. Doncs anava venint i notava una diferència increïble en la manera de poder... Jo aquestes inspiracions que ara puc fer, jo no les puc fer pel carrer de Barcelona. Possiblement hi ha altres llocs també que pogués fer-ho, però aquí és diferent, és diferent.
I respirava millor, i continua respirant millor, però és que m'ha dit que fins i tot hi ha fet de model en aquest jardí.
Ostres, sí.
Sí,
sí. Sí, de iaia, eh? No et pensis. Hi ha una firma de roba, de molt d'aquí, de Barcelona i de Gràcia, que va venir un dia a través d'una amistat de no sé qui, de no sé quantos, i va proposar posant-se vestits d'aquesta signatura i ballar per aquí i fer tonteries per aquí. Vaig passar un matí tan genial. Sí, 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 sí. No me'n vaig en recordar que a vegades em costa respirar, perquè vaig ballar com la primera... Després a la tarda estava escutada, eh? Però fantàstic.
Ple de bons aliments en cada estació. I entre l'herba calenta, entre l'herba glaçada.
Mira lo bonic que està. A veure, la primavera és apoteòsic. És apoteòsic. I a l'estiu pensa que tenim uns 3 graus menys de temperatura que al carrer. Hi ha gent que entra i surt. Això no s'ho creu. Ai, aquí s'està fresquet.
És a dir, és un refugi climàtic acreditat.
Absolutament, absolutíssimament, he comprovat. I perquè hi ha hagut gent que ha entrat, ha sortit i ha tornat a entrar. Diu, no m'ho puc creure, pot ser que aquí faci fresc... No fresca, no, però que s'està bé, o sigui... Llavors, com a refugi climàtic legal, sembla ser que no pot ser-ho perquè no tenim aire condicionat. Ai, sembla mentida, oi? Sembla mentida.
Sí, sí que fa riure, sí. Perquè què més bonic que tenir aire condicionat en el sentit de que la pròpia natura, si ets capaç de crear capes d'ombra, circuits d'aire en el lloc oportú, però a nivell natural, què més bonic que això per gaudir de la natura sense fer-li ni mal a tu ni a la natura? És a dir, trobar aquestes solucions ecològiques que més s'haurien d'anar pensant tant a nivell arquitectònic com a nivell de la vida en societat en llocs urbans. Algú recorda els jardins penjats de Babilònia?
Jo.
Oh!
Jo sí. Estic estudiant història de l'art.
Aquests jardins tenien diverses capes i amunt, fins a arribar al cel, crec que 7 capes. Aquí, en el procés de renaturalització, tot el que eren doncs, mitjaneres o parets de lo que és el jardí del pati dels nens, de l'antic pati dels nens, s'ha convertit en un projecte de jardins verticals i ara a la part verda ha crescut de forma assalvatjada, civilitzadament assalvatjada.
La Marta, aquesta promotora i usuària del jardí, és artista. Aquest jardí, Marta, és la teva obra més meravellosa?
Oh, doncs sí, sí, doncs diguem-ho així, quina idea més maca que has tingut. Clar, jo tan involucrada ni gairebé ni hi havia pensat. Clar, al veure'l jo tota la meva vida, l'he incorporat aquest jardí a la meva amor, al meu amor per la naturalesa i alhora per la bellesa, perquè dedicar-se a l'art és saber descobrir bellesa en tot. L'art és això, reconèixer la bellesa en les coses.
Ni res que s'hagués vist en lloc més sinó aquí.
I el fet de que allò estava en perill em va fer adonar que allò s'havia de defensar com sigui.
Quin és el dia més bonic que has passat aquí?
Ara, així de cop, recordo que en el principi de l'associació, quan ja ens vam constituir, vam decidir que un hivern com ara, que la glicina no té les fulles i encara no li han sortit les flors, vam decidir de fer la glicina dels desitjos. I vam arribar a penjar tot ple, ple, ple de petits cartellets verticals amb cadascú què li agradaria que fos el jardí, perquè estàvem començant. I allò va ser extraordinari, com l'esclat de l'embrió que volíem ser i, sobretot, la sensació d'haver fet una salvació per la gent.
Estem amb la Rosa i estem amb la Marta, però avui ha vingut, i no se l'esperaven, l'Anna.
Hola, què tal?
Què hi vens a fer aquí al Jardí del Silenci?
Doncs mira, vinc a disfrutar-lo i fer un cop de mà i, bueno, no ho sé, tocar terra, tocar planta, tocar...
Ara et veig amb
guants, però
amb
a mi m'agrada fer-ho sense, eh?
T'agrada fer-ho
perquè...
sense?
Sí, sí. El que passa per no punxar-me...
T'agrada embrutir-te les ungles?
Sí. No? Ja que toques, que toquis de debò.
Sempre hi ha alguna cosa per fer aquí.
Sempre hi ha alguna cosa. Jo no fa massa que vinc, eh? Vinc des del setembre.
Veïna del barri, també?
Sí, veïna del barri. És un gust, perquè està viu. I cada dia és diferent.
Hi havia un jardí molt net, era la terra.
Jardí dels iaioflautes, que tots tenen 70 anys. Quants anys tens, Anna?
Jo 55.
Els hi preguntaven elles, que són molt més veteranes que tu, quin moment més especial és el que han viscut aquí. Tu ets usuària de fa poc, però segur que en tens algun.
No ho sé. Ahir la Dolors tallava fonoll. Tu estàs aquí tranquil·lament i de cop i volta és que allò és una explosió espectacular. I llavors ara no te'n sabria dir cap, perquè com aquest n'hi ha diversos, eh? Però són aquells que dius, on sóc, Déu meu? Aquests són els moments que jo ara mateix diria que em semblen així com que més m'han copsat.
Per tant, és balsàmic en el sentit aquest. Balsàmic vol dir curatiu, no? Perquè això del fonoll que has dit és aromateràpia, cromoteràpia, etc.
Marta, Anna, Rosa, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
El Jardí del Silenci, a Gràcia, és l'Illa de Pau, de la Marta, l'Anna i la Rosa.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison toutes portes ouvertes? Que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la, la la la, la la la.
Catalunya Ràdio.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vinc un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot, el Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè que jo us escolto. No. És que aquí sóc molt
fric. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals l'utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
3... Ui, que no em queda veu. 3 quarts d'una de la matinada, el 93-207-474. Maria Rosa, des de Sant Cugat del Vallès, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs encara et queda estona, eh?
No, ja està. Ja està, ja m'ha passat, ja m'ha passat. Bé que aigua.
Escolta, m'he quedat relaxada amb el jardí aquest.
Has vist?
Home, que li anirem. Ha dit que era el carrer Encarnació, no?
Era Gràcia, sí.
El carrer Encarnació, ja s'ha entès. A vegades anem a dar-hi una volta per allà.
Doncs
i
mira,
una persona que hi va molt sovint, ja li diré a veure si li sona, perquè jo el jardí, no sé, esclar, perquè he dit en carrer Encarnació, però, esclar, no bé...
Busca'l, que el trobaràs,
No, el carrer Encarnació, sí, entès, sí. Però el jardí, esclar, doncs l'haurà de buscar, però és que no sé si és un que fa cantonada, que ara jo recordo que hi ha allà o què, no sé, en fi. Bé, ha estat molt bé, això ja sentia els aromes i tot, escolta.
Sí, que sí, és Encarnació 62, sí, a Gràcia.
Ah, bé, d'acord, sí. Ja està. Doncs hi anirem a donar una volta.
Molt bé, ben fet.
Sí. Escolta, van dir alguna cosa de la guerra?
Alguna, però digues, sí.
Ah, no, bé, és que a mi em sembla que... perquè tampoc és segur, perquè jo també una vegada ho vaig mirar, perquè jo ho vaig preguntar, i no se sap segur, però la berra és perquè és que el berro és, sí, és el mascle de la truja.
Correcte.
I la truja també se li diu la berra, oi? Mm. I com que són tan grosses, venir d'aquí.
Sí,
perquè
sí.
Jo també havia pensat, esclar, que també, em sembla que les cordes, no sé si es feien de tripa de porc, també, però vaja, hi haurà altres...
No, això sí que no ho sé, però aquesta primera que has dit sí que la van dir, vull dir que va per aquí.
Sí, doncs és aquesta. I per una altra part, aquell senyor que ha dit del conte del migdia de Ràdio Barcelona,
sí,
aquell era el tambor.
El tambor.
Tambor, que deia tambor, 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 nigu, 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 soy el grillo violín, personaje de tambor.
Aquesta ja no em sona. Em sona tambor, però ja la musiqueta
sí,
no
sí,
em sona.
Sí, la música, i tant. I a Ràdio Espanya a la nit feien el cascabel.
Això sí, sí,
que
sí.
Que també
sí,
era pels nens.
Veus? A la nit hi era, més a més, el cascabel.
Sí, a la nit, home, el devien ser les 7, les 8. A la nit et dic que una era al migdia i l'altra més a la nit.
Per anar a dormir els nens, vaja.
Sí, em recordo que no te'l feien, però allà feien el cascabel.
Sí.
Bé, heu estat parlant de música francesa. Ara teníeu el Georges Moustaki.
Sí, clar, perquè posava música en el reportatge i he pensat, mira que oportú, quan la Maria Rosa parlava de música francesa sabien,
home,
que hi havia aquesta.
Clar, i a més heu posat a la Marina Rossell.
Correcte,
que ells dos eren molt amics.
Sí,
ella li va traduir,
sí.
Jo tinc un disc d'ella amb moltes cançons que canta del Brassens.
Sí, eren molt amics, tens raó.
Sí. I la Rosa, que li agrada l'Aznavour, jo també el vaig anar a veure amb l'Enric Cosí, que va fer feia un programa ja fa anys, i vam anar a Toulouse a veure l'Aznavour.
Ah, mira, veus?
Sí, home, és que, home, sí. Que, si em vols posar una de l'Aznavour, podries posar, home, així per fer boca, ja n'he demanat més, la Bohème, per exemple.
La Bohème,
ça voulait dire, on était fou. A veure, escolta, l'altre dia el que parlava de les sabates que s'esmicolava la sola.
Sí.
Oh, a mi saps quan em va passar a mi això? Vam fer una sortida amb en Solà, que vam anar al castell de Sant Gregori.
Sí.
Bé, aquell dia hi havia un grup de músics que tocaven música cubana, salsa, molta salsa, i no, jo em vaig treure de dins meu tota la Dancing Queen que porto dins.
Home, t'ho diràs.
I vaig un tan fart de salsa que n'hi havia per sucar i pa i tot. Escolta, i quan vaig baixar de l'autocar per anar a casa, dic, i ara què passa? Miro i duia les soles fetes pols.
Ostres.
I ja vaig dir, això és l'excés de
avall, l'excés d'avall.
Sí, no, però després aquell any mateix em va passar amb unes altres. Després ja no m'ha passat mai més, però també...
Sort.
Perquè saps la sensació que anava cap a casa a agafar, anava a agafar els ferrocarrils...
Trepitjant, vés a saber què és.
Jo que sí, de Déu, jo deia, però què és això? Em feia vergonya que no em veiessin.
Va, que busquem aquesta de l'Aznavour per després.
Molt bé. Doncs
una abraçada molt gran.
Apa, adéu, bona nit. Adéu.
Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
Estem a menys de dos mesos de la nit dels Oscars, el 16 de març, i les cartelleres de cinema comencen a bullir amb estrenes d'allò més interessants. Aquesta setmana hi ha quatre que criden especialment l'atenció. Són pel·lícules molt diferents, però amb un comú denominador. Totes protagonitzades per grans actrius. Anem a la primera.
Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, dans son Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc Godard. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira.
Nouvelle Vague, dirigida per Richard Linklater, va captivar la crítica al passat festival de Sant Sebastià. Recordeu el film Al final de l'escapada, del director Jean-Luc Godard amb John Seberg i Jean-Paul Belmondo? No el teniu clar? Espereu a veure si aquest fragment us refresca la memòria.
New York Herald Tribune!
Je t'en prends.
C'est gentil. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que vous détestez Paris.
J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis.
El film de Linklater ens acosta a aquest moviment cinematogràfic que va aparèixer a França a finals dels 50, la Nouvelle Vague. Hem parlat amb Alfons Gorina, director i realitzador del programa spin-off a ICAT, que saluda i ens explica per què li ha agradat la pel·lícula.
Buenas, Marta, Sílvia i equip i oient dels ignorants. Nouvelle Vague m'ha agradat, bàsicament, perquè no m'agrada especialment la Nouvelle Vague. I això és el més curiós, no? És un moviment cinematogràfic que sempre m'ha resultat molt, molt pesat de veure, que em sembla bastant pedant.
També comenta una de les grans virtuts del film.
Curiosament ve dirigida per Richard Linklater, que és un director que, sent segurament un director molt culte, com sempre demostra les seves pel·lícules, on aquesta mateixa, és tot el contrari, no? No és gens allisonador, no és gens pedant, ell sempre parteix de la senzillesa, no? I de la humilitat a l'hora de fer les seves pel·lícules, pel·lícules independents, sense masses pretensions, però sempre tenen alguna cosa, no? Que està molt bé i són sempre molt fàcils de veure.
Alfons Gorina identifica clarament el segell Linklater a la pel·lícula Nouvelle Vague.
Sempre parteix de la senzillesa, no? I de la humilitat a l'hora de fer les seves pel·lícules, pel·lícules independents, sense masses pretensions, però sempre tenen alguna cosa, no? Que està molt bé i són sempre molt fàcils de veure. Segurament per això m'ha agradat Nouvelle Vague, perquè amb aquesta mirada, diguem més innocent, de Richard Linklater, m'ha fet entrar molt més en aquest moviment i en aquest moment que les seves pròpies pel·lícules, el qual és bastant curiós, no? M'ha fet apreciar-ho més, conèixer una mica més aquests personatges, les seves motivacions, aquests rodatges, que no pas les pel·lícules, doncs això, de grans directors com Godard, Chabrol...
Nouvelle Vague és una carta d'amor al cinema amb una captivadora Zaydej fent de Jean Seberg. Ara deixem la delicadesa de Nouvelle Vague per anar a un extrem totalment oposat, però amb una altra gran actriu.
Mommy,
I try very hard to be in control of her and everything, but may as well not even be there at all.
Si pudiera, t'hi daria una patada, està protagonitzada per Rose Byrne i explica la història d'una mare desbordada amb una filla malalta. Una pel·lícula angoixant i poc còmoda, com ens explica l'experta en cinema, Alba Laguna.
La història d'una mare absolutament col·lapsada, esgotada i al límit, interpretada de manera espectacular per Rose Byrne. A la pel·lícula no hi ha maternitat idealitzada. Hi ha una dona atrapada en l'angoixa, la culpa i la solitud mentre intenta cuidar la seva filla, que pateix una malaltia greu. Però la pel·lícula no només parla de la malaltia, sinó de tot el sistema que envolta aquesta mare i que, lluny d'ajudar-la, com us podeu imaginar, doncs l'ofega encara més. La directora és Mary Bronstein, que construeix la pel·lícula gairebé com un malson.
Una pel·lícula que crea un univers ple d'atenció.
Tot és tens, incòmode, opressiu, les consultes mèdiques, les converses amb el seu terapeuta, amb la seva parella, els silencis... I realment, com a espectadors, no podem escapar de tot això perquè la càmera està enganxada a la protagonista en primers plans, que és un recurs visual que encara ens fa patir més amb ella. Al final és una experiència dura, però també molt honesta. Parla de salut mental, de maternitat i d'aquesta pressió absurda d'haver de ser forta tota l'estona. No és una pel·lícula agradable, però sí que és d'aquelles que et sacsegen i et deixen pensant. I bé, això al cinema sempre és una bona notícia.
Menció especial mereix l'actriu Rose Byrne, que està magnífica i aguanta tota sola la pel·lícula. Byrne acaba de guanyar un Globus d'Or per aquest paper i apunta maneres pels Oscars. Si aquesta pel·lícula fa pensar, espereu la propera.
Kantonsspital, dritter Stock, Florian Lind.
Herr Hungerbühler kann bei uns abgeholt werden.
Ich will nach Hause.
Morgen können Sie nach Hause gehen. Jetzt ist Zeit, sich auszuruhen.
Turno de Guàrdia té molts paral·lelismes amb la reconeguda Sala de Professores. Comparteix protagonista Leonie Benesch, de nou magnífica. És ella qui aguanta tota la pel·lícula. No li té por a uns primers plans que ho diuen tot. És una pel·lícula angoixant, ja que segueix tot el torn d'una infermera d'un hospital suís exposada a una sobrecàrrega de feina per falta de personal. Un film reivindicatiu que exposa les condicions extremes en què treballen el personal d'infermeria per empatitzar amb el dia a dia dels treballadors del sector sanitari. Bluebird, sitting on my windowsill, singing sweetly out into the morning chill, pouring your heart out like words on a page, and a note go away to the sky. Però per compensar tanta tensió, volia acabar de manera optimista. El Sendero de la Sal és una pel·lícula senzilla, sense pretensions, ben feta i justament per tot això funciona. Té dos grans protagonistes, l'actor Jason Isaacs i la quarta gran actriu de la nit d'avui, la sempre magnífica Gillian Anderson. La recordeu d'Expedient X? El film és la història d'una parella que ho perd tot i decideix caminar durant 3 mesos pels penya-segats de la costa anglesa. Per què us la recomano? Doncs perquè, a banda d'Anderson, us adonareu de la importància de les petites coses, de la força de l'amor i, sobretot, perquè trobareu una natura exuberant que us transportarà i tornareu a casa sentint pau.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Doncs moltes gràcies, Sílvia Andrés, que ens has posat més deures per poder veure pel·lícules abans que hi hagi la festa dels Oscars, la cerimònia dels Oscars. Per tant, hem pres bona nota, i sobretot això de la pau, aquesta última, que m'ha fet molt el pes, ja t'ho diré. Si la vaig a veure, ja t'ho explicaré. Res, que arribem a la 1 de la matinada, ens aturem un moment per escoltar atentament a l'última hora, el més destacat de l'actualitat, que ja sabeu que passa, entre d'altres, per el balanç d'aquest accident ferroviari i les investigacions que s'estan duent a terme. I després tornem amb la segona hora de la nit dels ignorants, amb més preguntes, amb més respostes i encara amb més converses. Fins ara mateix.